expliquen. I també és que jo crec que això és la plasmació de, no d'una feina de, que ho ha estat fent darrerament els dos governs, sinó d'una feina de molts dies. Vostè mateix parlava de l'operació aquesta dels Mossos amb Interpol. Vostè sap igual que jo que fa 4 anys això hauria estat impossible. Fa 4 anys els Mossos no estaven al CITCO. Fa 4 anys els Mossos no podien, no podien haver ampliat les plantilles com s'han ampliat durant tot aquest temps. Per tant, a mi em sembla molt important, molt, i posar sobre la taula que aquesta és una via que ens porta a resultats que es poden comprovar. Perquè de vegades, quan parlem de diàleg i de negociació, la gent, la ciutadania que ens està escoltant en aquest moment, pot pensar que parlem de coses etèries. I en canvi, és dir, al final, els resultats pràctics, el que es veu cada vegada, és molt important. I jo per això li volia, més que preguntar, dir si no hauríem de fer més palesa des del món de, des del món de la política en actiu, no?, de que quins són els resultats tangibles. Vostè ha dit això és una variable que introdueix que ningú estarà pitjor. A mi em sembla que aquesta és una reflexió que l'hauríem de posar sobre la taula i que s'ha de tenir en compte a l'hora de fer els pressupostos. Per exemple, Madrid estan encarrilats, aquí vostè té unes grans oportunitats. Jo entenc que vostè vulgui collar a Junts perquè són ells, a més, se vanten de que són els que els han fet, no?, que els vulgui collar, però vostè sap que, a més, el PSC sempre li ha estès la mà, no una mà allò de dir de sí i amén a tot, sinó de poder negociar i poder parlar. Per tant, des del punt de vista parlamentari de cara als pressupostos de Catalunya, vostè també té una posició còmoda, entre moltes cometes, però que té possibilitats.
Bé, sobre aquesta qüestió dels pressupostos de la Generalitat i les aliances, a l'entrevista hem tingut l'oportunitat de parlar-ne molt. Crec que el que és important és, quan tens responsabilitats en què les teves decisions afecten a la vida de moltíssima gent, pensar si amb la decisió que vas a prendre la gent a qui pots afectar estarà millor o estarà pitjor. I decididament, l'acord per la supressió de la sedició i totes les derivades que té en l'àmbit del Codi Penal fa que estiguin millor. Ningú estarà pitjor. Per tant, crec que aquesta és una bona decisió. I això ho he anat... és un criteri que he intentat anar aplicant al llarg de la meva vida política, no?, de quan he tingut responsabilitats polítiques. Queda molt de camí per fer. I sobretot queda la qüestió de fons. És a dir, quina és la relació política entre Catalunya i Espanya? Perquè amb la relació política actual, ni els que defensen l'Estatut poden estar... l'Estatut com a sostre, poden estar satisfets perquè es va modificar unilateralment per part del Tribunal Constitucional, no és el que es va votar a Catalunya, ni els que defensem l'autodeterminació i la independència, tampoc, perquè és evident que no som un estat independent a dia d'avui. Per tant, queda camí per recórrer i aquí això també necessitarà de molta valentia per tots plegats.
Dues preguntes, Miquel Samper i Pablo Iglesias. Miquel Samper.
Sí, hola, president, bon dia. A veure, vostè ha parlat de que un dels objectius d'aquesta reforma és la de no deixar gaire marge a la possible interpretació arbitrària, que a més hem viscut de forma reiterada amb els tribunals. Jo li faig una pregunta. Tenint en compte també una qüestió que vostè ha mencionat, que és que en dret penal regeix el principi d'aplicació de la llei més favorable, tenint en compte que, per tant, el 17 no existia la sedició, però que tampoc existien aquests aldarulls agreujats, si d'alguna manera intentaran blindar que aquestes euroordres, que en definitiva, malgrat que el mecanisme sigui dret comunitari, no deixa de ser dret penal, no puguin tenir interpretacions que no siguin les d'aplicar la interpretació de la llei més favorable. És a dir, no existia la sedició, per tant, no és aplicable. No existia tampoc aquest delicte, per tant, no és aplicable en l'aplicació d'aquest principi. Si és blindable en el marge d'aquestes negociacions. Li faig, si li sembla, les tres preguntes.
Va, ràpid, sisplau. Ràpidíssim. Que marxar.
Per tant, blindar l'euroordre. La segona, sobre el concepte d'intimidació, recordar-li només el que va succeir l'any 2011 quan es va aturar el Parlament i que en allò el propi jutge Marchena va ser qui va fer, després d'una sentència absolutòria de l'Audiència Nacional, una interpretació del que ell va anomenar la intimidació ambiental.
La violència ambiental. No, no, és a dir, no va parlar d'intimidació, va parlar de violència ambiental i eren acusats de sedició, precisament.
D'acord.
Per tant, no es parlava d'intimidació. O sigui, no ens podem agafar. O sigui, al contrari, la sentència Marchena del 2011 és un exemple de per què és necessària aquesta reforma, per reduir l'àmbit d'arbitrarietat. Perquè ja hi havia el requisit de la violència, va dir, bueno, hi havia una violència ambiental. Home, escolta, això de la violència ambiental, i per això t'apliquen la sedició. Per tant, per això era important delimitar bé, que crec que és el que intentem fer en aquest àmbit.
D'acord. Tercera cosa, molt ràpid, senyor Basté. Les mesures que vostès intentaran negociar en tràmit parlamentari respecte a la malversació van encaminades a deixar el delicte com estava abans de la reforma del 2015? I una última, com està el tema del reglament del Senat i l'exhortament al Parlament Europeu per utilitzar les llengües, el català en aquest cas, que era un compromís també pres a la taula de diàleg el mes de juliol?
Molt bé, moltes preguntes, eh? Anirem una per una. Les euroordres les tramiten els tribunals, no els governs ni els parlaments, i per tant, aquesta és una... les preguntes que vostè em fa són unes preguntes que han de respondre els tribunals, i crec que això és important. També és important veure quina és la posició dels tribunals, en aquest cas de Justícia de la Unió Europea, sobre com s'entenen d'una manera o altra les euroordres. I per tant, aquí hem de... estarem molt amatents a les decisions que prengui el Tribunal de Justícia de la Unió Europea en aquest sentit. La batalla que hi ha d'haver-hi, en definitiva, l'aplicació més favorable és la que hauran de defensar els advocats. Avui tenen uns instruments que abans no tenien. O els tindran, en tot cas, quan s'aprovi definitivament la modificació que hem impulsat. En l'altra pregunta que vostè em feia sobre la malversació, aquí hi ha, doncs, sobre una nova negociació, que haurà de ser ràpida, en els propers dies. El que feia la modificació del Partit Popular era agafar el delicte d'administració deslleial d'una societat mercantil, d'una empresa, i dir, bueno, quan això passa en una administració pública, és malversació. Ostres, ara, un moment, no? Per tant, té moltes connexions. En tot cas, hem de mirar la que permeti produir l'efecte de que... és a dir, de la mateixa manera que el 2015 el 9-N no va ser un delicte de malversació considerat pels tribunals, i l'1 d'octubre els tribunals van considerar que en aquest cas sí que hi havia una malversació, cal canviar-ho, veurem exactament quin és el contingut. I la resta d'acords de la taula de negociació s'estan implementant. En el cas del Parlament Europeu ja s'ha fet la petició, en aquests moments està en mans de la mesa. Sobretot el que era molt important aquí era que hi hagués el compromís de que les dificultats tècniques i econòmiques anessin a càrrec de l'Estat, i això l'Estat s'hi compromet perquè no pogués haver-hi aquesta excusa per part del Parlament Europeu. Per tant, veurem fins on arribem. En tot cas, nosaltres estem treballant intensament i ha de ser, doncs, el seguiment dels acords, i el mateix pel que fa al Senat, ha de ser una de les tasques de la reunió de la taula que s'ha de produir en les properes setmanes.
Acaba Pablo Iglesias. Pablo.
Buen día, presidente. Bueno, creo que todos los demócratas tenemos que estar contentos de que se suprima, se derogue el delito de sedición, pero creo que hay dos problemas que siguen latentes. El primero es un problema de politización de la justicia. Si esta negociación se ha tenido que llevar a cabo, es porque una serie de actores judiciales han actuado como actores políticos contando con instrumentos jurídicos muy poderosos a la hora de actuar políticamente contra el independentismo. Ese es el trasfondo que hay de que se produzca una negociación como esta. El segundo problema es que la negociación no responde a convicciones compartidas de los actores, sino a una correlación de fuerzas. Yo creo que todos sabemos que el PSOE no está encantado de haber suprimido el delito de sedición. A partir de aquí parece que esta reforma dejaría menos instrumentos a los jueces, pero hay algunos juristas vinculados a los movimientos sociales que han manifestado su preocupación porque habría reforzado instrumentos que servirían para reprimir a los movimientos sociales. Entiendo que el proceso de negociación sigue abierto. ¿En qué dirección debería avanzar, presidente?
Bé, en aquest sentit jo crec que ara el que és important és que algunes altres reformes legislatives que estan en marxa, com la de la llei Mordassa, doncs puguin acabar i puguem avançar, no?, que és la supressió de la llei Mordassa. Certament la supressió del delicte de sedició és un motiu d'alegria. Evidentment no s'ha aconseguit, com no és molt difícil aconseguir en qualsevol negociació, doncs el 100% del que pretens, i per tant això és el que ens convida a continuar el procés de negociació, no només en l'àmbit antirepressiu, sinó, sobretot, insisteixo, obrir la carpeta de la qüestió de fons, que és si Catalunya pot decidir el seu futur o no. Nosaltres estem convençuts que sí, que hi ha una amplíssima majoria de la societat catalana que també ho comparteix, que ho ha manifestat reiteradament i ho va expressar de forma molt aclarada l'1 d'octubre. L'1 d'octubre anava d'això, de decidir el futur, i, per tant, ara cal que la propera vegada sigui reconeguda per la comunitat internacional i que s'apliqui el resultat. I una via és, doncs, aquest acord sobre els procediments, aquest acord de claredat, que en diem, o li podem posar el nom que vulguem, en què totes les parts marquem quines són les condicions i ens comprometem a acceptar el resultat.
Doncs acaba aquí la conversa amb el president de la Generalitat. Només una última cosa, veient les imatges que deia el Màrius Carol, ara es comença a parlar molt també de la manifestació de la sanitat pública a Madrid, que és una manifestació amb una quantitat de gent, com es va poder comprovar, 200.000 persones, segons la delegació del govern, segons els propis manifestants, estaríem parlant de l'organització de més de 500.000 de persones, vull dir, és una gran manifestació, una enorme manifestació que ens aboca a les èpoques de l'11 de setembre, per exemple, a les Diades Nacionals de Catalunya, aquí. Molta ja he escoltat en algun lloc que ja es parla de... Bueno, que això no només passa a Madrid, això passa a moltes comunitats autònomes. President, què li sembla la manifestació per acabar d'ahir a Madrid? I sobretot si té això alguna cosa a veure perquè el vulgui pensar que hi ha una comparativa entre el que passa a Catalunya o el que passa a Madrid respecte a la sanitat pública.
Bé, nosaltres tenim un model que és diferent del model del Madrid d'Ayuso. Absolutament diferent. Ells tenen un model neoliberal, que és baixem impostos als rics. Com que són capital de l'Estat, això permet mantenir la ficció de que tenen molts ingressos, però això té conseqüències sobre els serveis públics. Al final, la sanitat es paga amb impostos. I les decisions tenen conseqüències. Ells, com en altres territoris que estan governats pel PP, van decidir, quan s'acabaven els fons Covid, fer fora tots els sanitaris contractats amb fons Covid. Aquí hem decidit mantenir-los en tot allò que hem pogut, amb recursos propis, no? Després, quan et dediques a comparar models, doncs, escolta, allà hi ha una... Malgrat tot el que es diu, oh, Madrid, sí, ens passa la mà per la cara. Bé, ens passa la mà per la cara en atur, no. En atur tenen un 12%, nosaltres un 9%. Jo crec que tenim, en aquest sentit, un bon model a Catalunya, i pel que fa als serveis públics de Catalunya, hem de seguir millorant. Tenim marge de millora, nosaltres tenim una clara aposta pels serveis públics, per la sanitat pública, hem treballat perquè tingui tots els recursos que necessita, encara necessita més, i per això, doncs, sempre amb les polítiques de salut, la consigna sempre és millora contínua, hi ha sempre marge de millora, perquè per millorar la salut de la ciutadania i especialment de les persones amb menys recursos, mai cap euro està de més.
Aquest any, d'aquest any no, aquesta setmana, juraria? Juraria.
Silenci.
Pot ser que m'equivoqui.
Silenci.
Pot ser que aquesta setmana faci 40 anys, president?
Sí, 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 dimecres.
Fa 40 anys.
Criatura.
Sí, però mira...
40 anys. Pere Mas, vols dir alguna cosa?
Permet una
sí,
cosa.
Bon dia, president.
No felicitats.
L'Orwell deia... Perdona,
sí.
Pere Mas.
Sí.
L'Orwell deia que quan un fa 40 anys... té la cara que es mereix. O sigui, és un moment importantíssim a la vida. Perquè, al final, la cara...
Què vols dir això, ara, Mario? És molt interpretable. No. Sembles això de...
No, perquè tu vols arreglar el món. Jo no. Jo intento, diguem, entendre les persones. És diferent, eh? No, ni millor ni pitjor.
Val, perdona, Pere Mas.
Sí, a part de felicitar el president sí, i preguntar-li gràcies, com gràcies, ho celebrarà, que espero que es foti un bon tiberi, diguem-ne. Bueno, clar, què vols fer si no? Ja, jo me'n recordo on vaig dinar el dia.
Va, que el Marçal ens matarà.
I em colo per aquí a la dreta, president. Escoltant l'entrevista i escoltant el senyor Bolaño, tinc molt la sensació...
Bolaños.
Perdó, senyor Bolaños, tens raó, el Bolaño és un altre. Ja, tinc molt la sensació que aquest aspecte de tanta controvèrsia, que és el de la malversació, sobretot el món de Junts i una part de l'independentisme, el tenen vostès compactat amb dos temps. No sé si m'equivoco.
Tenim la voluntat de poder avançar en aquest sentit. Crec que el fet doncs, que això s'apunti, que es treballarà ara en el tràmit d'esmenes i que no hi hagi un no per resposta, sinó la voluntat de veure fins on es pot arribar, doncs és una senyal positiva, però és una carpeta que segueix oberta, una carpeta molt important, perquè vull recordar que tal com s'ha interpretat la malversació, ha afectat a molts servidors públics que no van fer res més que complir les seves obligacions i actuar conforme a la llei, i ara es troben doncs, amb aquestes dificultats. I, per tant, aquesta és una carpeta que abordarem en el tràmit parlamentari.
Molt bé, aquí ara sí que acaba un bon tiberi, deia el Pere Mas.
Sí. Intentarem celebrar-ho, sí.
Podrà?
Intentaré reservar-me...
Home, amb la família,
home,
suposo,
sí,
no?
Sí, clar, amb la família has de reservar espais per conciliar, i si és per celebrar, doncs encara millor. Sí.
Molta sort, president. Moltes gràcies.
Felicitats,
gràcies,
president.
Moltes gràcies. Pràcticament un quart d'onze. Ara continuem.
RAC 1. Era digital. Revolució tecnològica. I+D.
Els nous temps demanen noves solucions.
Ditec Comunicacions. Som la teva empresa de tecnologia audiovisual. Duem a terme projectes immersius, sales de reunions, aules de formació, esdeveniments i congressos, solucions per al sector sanitari i molt més.
Visita'ns a ditec.es.
A Murprotec estem a prop teu des de fa 68 anys. Tenim un equip de professionals al teu costat per eliminar de forma definitiva les humitats per capil·laritat, filtracions laterals i condensació. Una llar lliure d'humitats amb un aire net és una llar sana i segura. Demana el teu diagnòstic complet i gratuït. Truca al 900 102 103 o accedeix a murprotec.es. És en Picó qui us ho diu.
Plus Fresc, el súper que t'estima. Coneixes els nostres forns de peix i marisc? Tria el peix o marisc que vulguis i te'l cuinem gratuïtament. Emporta't el llest per menjar, al teu gust. Et volem ajudar. Volem que gaudeixis a taula i del teu temps lliure. El peix més fresc a Plus Fresc, el súper que t'estima.
Si pogués, donaria les gràcies a aquella persona que ha decidit donar els òrgans quan ell ha mort, perquè gràcies a gent com ella, jo estic bé.
A Vall d'Hebron portem més de 1.000 trasplantaments pediàtrics, més de 1.000 noves vides. Ens vols ajudar a seguir donant vida? Entra a vallhebron.com/1000trasplantaments.
Gràcies a Cuideo, la Maria es cuida de la meva mare cada dia de 10 a 6 i jo estic tranquil·la. Contacta amb Cuideo i troba els millors cuidadors.
Cuideo!
Quan tastes les diferents especialitats de pa de la teva fleca, no pots pensar en una altra cosa.
Pa de camut, de sègol, amb fruits secs, especialitats de pa, tradicionals i innovadores que fan els nostres mestres flequers.
Des del Gremi de Flequers de la província de Barcelona, t'animem a tastar-les.
Amb Estabanell, protegir el que més t'importa està al teu abast.
Nou servei d'alarmes per a la llar amb connexió permanent i avís a policia per només 39,99 € al mes. Preu per sempre.
I ara, a més, a través de la nostra app, controla tot el que passa a casa teva en temps real.
Informa-te'n trucant al 900-250-260 o entrant a estabanellenergia.cat.
Només la Mar t'ofereix els Emirats i Oman amb MSC Cruceros. Només MSC Cruceros t'ofereix la barreja de tradició i avantguarda a bord de l'MSC World d'Europa, un dels vaixells més innovadors del món. Dues sortides setmanals des de 999 € per persona. Reserva ara i t'oferim el tot inclòs. Consulta la teva agència de viatges o visita msccruceros.es i aconsegueix el millor preu. Només la Mar. Només MSC Cruceros.
T'esperem el diumenge 18 de desembre a la 6a edició de la cursa Barcelona en marxa contra el càncer, al Parc del Fòrum. Col·labora amb l'Associació contra el Càncer a Barcelona. La teva inscripció ajudarà la recerca contra el càncer. Inscriu-t'hi a barcelonaenmarxa.org. Aquesta cursa la guanyem entre tots. I tu, per qui corres? Amb l'avituallament oficial sostenible d'Aigües de Barcelona.
Somies en formar una família? A Eugene som especialistes en fertilitat i reproducció assistida i fa més de 20 anys que ajudem a dones com tu a fer-ho realitat. Demana la teva primera visita gratuïta al 900 510 520, a eugene.cat, o visita'ns a Barcelona al carrer Balmes 236. Eugene, somnis compartits, famílies úniques.
Hola, aquest és el Black Friday de Movistar, que no és com la resta, és millor. Perquè si portes el teu antic smartphone a una botiga Movistar per reciclar, te'l recompren, te'n donen diners o t'ho descompten d'un dispositiu nou que escollis. És bo per tu i és bo per al planeta. Informa-te'n a les botigues Movistar.
Als nostres cotxes ja només els hi faltes tu. Ara, amb Spoticar, emporta't el teu vehicle d'ocasió amb un any d'assegurança, tot risc inclòs o avantatge equivalent. Compara entre centenars de cotxes de totes les marques i aprofita aquesta oportunitat fins al 30 de novembre per cotxes finançats amb PSA Financial Services. Consulta condicions a la nostra web spoticar.es.
Avança't al Black Friday a Elena Flelu. Una setmana amb descomptes de bogeria. Com més aviat vinguis, més descomptes en totes les muntures de totes les marques. Dilluns i dimarts, 80%. Corre, vine o reserva el teu descompte online a la Black Week d'Elena Flelu. Vegeu condicions a l'òptica.
Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't dels de sempre. Ho has de fer.
parlar de motor amb el nou Renault Australitec Full Hybrid, fabricat aquí, amb 200 cavalls de potència, fins a 130 km per hora en mode 100% elèctric i fins a un 80% de conducció elèctrica a ciutat. Probablement el motor més eficient de la seva categoria.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Roche Bobois dedica aquest missatge a tots aquells que somien amb el disseny. Els dies excepcionals han arribat a Roche Bobois. Cedeix a tots els teus desitjos de comoditat i disseny aprofitant preus molt atractius en totes les col·leccions de mobles, sofàs i accessoris de decoració. Els dies excepcionals de Roche Bobois són només fins al 21 de novembre. Més informació en rochebobois.com.
T'ho he de confessar. Jo també pensava que el gestor administratiu només feia la renda, però em va solucionar un problema a la feina i ara li consulto tot. L'herència, la jubilació, els papers del cotxe i fins i tot la venda del pis. No t'estalviïs una consulta, estalvia't un problema.
Gestors administratius, professionals, propers, pràctics. Gestors.cat.
Llavors, amb el mòbil puc veure si els meus fills han arribat a casa i si han posat l'alarma quan han marxat?
Sí, pots veure-ho quan vulguis. Amb l'app veus si l'alarma està connectada i amb les càmeres pots veure si hi són o no. I amb els sensors de les portes i finestres saps si tota la casa està tancada. Així de fàcil. I per qualsevol altra cosa, també pots avisar-nos, perquè nosaltres sempre som a l'altre costat.
Protegeix la teva llar dels robatoris i ocupacions amb l'alarma de Securitas Direct. Truca ara al 900 44 45 46.
Vol registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Fira Orígens celebra el seu 10è aniversari.
Els dies 19 i 20 de novembre, Olot tornarà a convertir-se en la capital dels productes de qualitat de Catalunya.
Cuina en directe de reconeguts xefs, tast i venda de productes directament del productor. Primer concurs de botifarra catalana i moltes sorpreses més.
Més informació a firaorigens.cat.
El 19 i 20 de novembre torna Fira Orígens a Olot.
Gràcies a Cuideo, la Maria es cuida de la meva mare cada dia de 10 a 6 i jo estic tranquil·la. Contacta amb Cuideo i troba els millors cuidadors.
Cuideo!
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti i a més de tenir la millor assistència del mercat des de només 180 euros, ens regalem revisions i manteniment il·limitats durant un any. Verti, estalvia temps i diners.
Avui, a la tertúlia, amb el politòleg Pablo Iglesias, l'advocat Miquel Samper, l'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, i els periodistes Mònica Terribas i Màrius Carol. A l'ull de poll, Pere Mas.
Avui, 22 minuts. De les coses... Ara estàvem parlant aquí una mica, micròfon tancat, i m'agradaria que entre tots, entre el Pablo, el Pere, la Mònica, el Miquel, la Teresa i el Màrius en parléssim. Hi ha hagut diverses coses. Vàries coses. Una, al final, quan li ha preguntat al Pere Mas sobre el tema dels dos temps. I jo crec que ha encertat, perquè jo crec que efectivament hi ha la sensació...
I el Pere, temps. Si li hagués vist la cara, hauria entès clarament el Pere que això està dat i beneït, això està pactat ja.
El tema de la malversació, la sensació que ens ha donat és que efectivament és un tema que està tancat i que falta fer a la segona part de la
història. I perquè no oblidem que això afecta els del 13...
Correcte.
Però també afecta gent condemnada per corrupció al PSOE, Andalusia, i al PP, Gürtel. Vull dir que aquí tots ganen. És un win-win.
I la segona història, que no ens sembla gens menor, i que a més ho hem coincidit tots aquí a l'estudi, és en aquestes últimes hores, bueno, ha agafat un protagonisme mediàtic important, Oriol Junqueras. Llavors, molts poden pensar que amb la reforma del Codi Penal Oriol Junqueras es podria presentar a les pròximes eleccions, o Marta Rovira es podria presentar a les pròximes eleccions al Parlament de Catalunya. Davant la resposta, sobretot Oriol Junqueras, davant la pregunta de si es presentaria a les pròximes eleccions Pere Aragonès, la resposta ha estat que sí.
Tan ràpida.
Però més ràpida i contundent.
Sí. Sí, jo crec, de totes maneres, jo penso que encara que Esquerra Republicana i el PNB estan lluny ideològicament i estratègicament, jo crec que hi ha un model de partit, el model de partit del PNB, que Esquerra s'hi emmiralla una mica, en el sentit de que una cosa és el partit i l'altra cosa és el govern. I qui mana, és sobretot el partit. És a dir, jo l'he sentit dir al propi Ortuzar, i no ara, molt abans, dir, escolta, aquí si un dia un president de la Generalitat se'ns torna boig, agafem i el canviem, ja està. Per què? Perquè hi ha una cosa que és la que és constant en el temps, que
ja
és la força del partit.
Ja ho van fer amb el Garay Cotxea.
Bueno, és que ells estan molt tocats pel que va passar amb el Garay Cotxea, no?
Clar.
O sigui, històricament, això va ser molt dur. I no volen que els hi torni a passar. O sigui, al final, allà el partit té una força... I bé, i quan veus a la pròpia seu del partit, hi ha una quantitat de formigó, la seu del PNB, que sembla que estiguis, no sé, al BBVA, eh? O sigui, sembla que estiguis en un gran banc, eh?
Sí.
Per què? Perquè ells, o sigui, el que volen és un partit molt arrelat, molt potent, sense neguits, eh? O sigui, el partit, fixa't que mai apareix com un neguit. Aquí a Catalunya els partits viuen amb un neguit permanent. Jo crec que això és part de la... M'acaben de fer així, com si fos el Urbano.
Teresa Conillera.
Quan anava a passar...
Ha aixecat la mà.
Aquesta vegada no està la Mònica, és de la Teresa. No, però és veritat...
No, jo ho vaig aclarir, si no em toca el rebre a mi...
No, però vull dir, és veritat que aquí els partits... En fi...
Perquè hi ha una cosa que oblidem. El model PNB només li funciona al PNB. És a dir, altres ho poden haver intentat, poden pensar, però el concepte, recordava mare a Garay Cotxea, que segurament és quan es va reforçar aquest concepte, que ja l'Arzallus ja era, en fi, també funcionava molt aquesta divisió, no? I jo crec que, a més, és dir, en aquest moment la societat el que necessita o el que demanda són governants que facin coses, que les venguin bé, i que els facin seus, no?
I que la gent les pugui entendre.
Efectivament.
Si al final...
I llavors, clar, jo crec que la dualitat no té espai, o no hi té cabuda, amb una ànsia social de tenir uns lideratges clars, uns lideratges, a més, bueno, pues que, i aquells partits que som capaços de trobar aquests líders i de que aquests líders s'expliquin i sàpiguin convèncer i sàpiguin explicitar bé quan estàs en acord i quan estàs en desacord, jo crec que prime per sobre de la dualitat en la direcció. Jo no sóc una creient de la dualitat en les direccions. Jo crec que la direcció...
Mira el problema que té el PP. O sigui, el PP,
per exemple,
quan el Feijó diu alguna cosa, tothom mira aviam què li contestarà després.
No,
temes
no.
De política espanyola.
Perdona, l'Ayuso li fa un WhatsApp i canvia d'opinió. Consell no. Del Poder Judicial.
A veure què li ha semblat a Pablo Iglesias. Pablo.
O sea, yo creo que el modelo del PNV, cuando funciona, es el mejor modelo. Es decir, un modelo que te permite tener, en el caso del PNV, un actor institucional determinante, como es el Lehendakari y el propio gobierno vasco, y un actor ideológico, que está en la pelea ideológica, que es el presidente del Euskadi, Buru Bachar. Es un modelo que en realidad inventaron los alemanes del SPD, que siguen manteniendo la tradición de que el jefe del partido no puede estar en el gobierno. Es un modelo que en términos teóricos funciona. Lo que pasa es que después, como decía Teresa, cuando eso se tiene que aterrizar en la práctica es complejo. El problema de... O sea, se lo trataba de expresar al presidente en la pregunta. El problema que tenemos en todo esto es que el conflicto político ha adquirido una dimensión judicial muy importante. Y entonces parece que hay que tener discusiones y debates políticos sobre la cuestión puramente judicial, el tipo de instrumentos con los que cuentan los jueces para actuar. Y eso, además, tratándose de dos fuerzas políticas que ni siquiera están de acuerdo con todo, y eso, además, creando una tensión en el propio independentismo que no es menor, porque una negociación con una correlación como la actual nunca puede producir un resultado a gusto de todos, y mucho menos un resultado puramente ideológico cuando hablamos de algo que muchas veces es muy técnico a la hora de eliminar tipos penales. Y en este caso, además, con la contradicción añadida de que parece que se estarían reforzando otra serie de delitos que en este caso pues no se utilizarían contra los líderes del independentismo, pero sí contra participantes...
Contra la fuerza social del independentismo.
Eso es, del independentismo o de cualquier otra cosa. Mm. O de gente que se esté manifestando contra un desahucio...
Exacto, la PA, por ejemplo, que hayan surgido.
Eso es, o por la educación pública. Y hay algunos juristas que están diciendo, oiga, o sea, es que nos han metido aquí un gol de repente que parece que no tiene demasiado sentido. Yo creo que aquí sigue habiendo un conflicto político que se tiene que discutir más allá de las negociaciones que afecten al Código Penal o a los propios presupuestos, y por otra parte están, digamos, como las técnicas para afrontar la expresión de ese conflicto en el futuro, que esto ya sí que tiene que ver con las reformas del Código Penal.
Samper, i t'arribes, voleu dir alguna cosa, Samper?
Sí, sí, jo, a mi m'agradaria parlar més que del PNB, que també, i més de si avui el Junqueras o el senyor Aragonès, el president Aragonès, del que s'ha comentat a la darrera pregunta que se li ha fet sobre la possibilitat de que ara en el tràmit d'esmenes realment estigui ja pactada o no, o molt avançada, una reforma de la malversació. Perquè, home, això, malgrat el que s'ha dit des del PSOE o des del PSC, de que no seria una amnistia, realment, si els dos delictes pels quals s'està perseguint l'independentisme més greus, els que tenen privació de llibertat, desapareixen, doncs això posa un escenari jurídic molt diferent al que teníem fins ara, no? Amb unes conseqüències per tots els implicats molt diferents. I, per tant, més que reflexionar el que estigués amatent i expectant a que realment es conegui aquest tràmit, perquè si realment això acaba succeint, té una rellevància jurídica molt important.
I alerta, però, a tota la qüestió que afecta la capacitat mobilitzadora, perquè no oblidem que tot el moviment independentista i totes les lluites socials i totes les manifestacions, i n'hem vist a Madrid aquest cap de setmana, pivoten precisament sobre la seva capacitat d'actuar, i es parla en aquesta reforma, doncs, de l'organització i de l'entitat que organitza, és a dir, tal com està redactada la proposta del delicte de desordres públics agreujats, alerta amb el dret de protesta, alerta amb el dret de manifestació. És a dir, estan d'acord, Miquel, que la derogació del delicte de sedició i malversació segurament, diguem que, atenua l'impacte sobre els lideratges del moviment independentista, no vol dir que això benefici el principal actiu de l'independentisme i el que més por li ha fet a l'Estat sempre, que és la gent al carrer. És la gent al carrer.
Totalment d'acord. És que jo crec que hi ha dues coses. Una primera, el que s'ha pretès amb aquesta reforma respecte als fets del 17, i això podria ser una solució, però el que és evident és que aquí han col·locat un win-win, que és el 17 el puc resoldre jurídicament, però en canvi les coses que passin ara de futur te les puc limitar. I crec que aquest és el resultat i el resum. És a dir, resolem els problemes del 17, però sí que és veritat que el dret a la protesta, que el dret a la manifestació, i aquí discrepo amb el que deia el president Aragonès, conceptes com la intimidació permeten que la interpretació judicial una altra vegada sigui capaç de fer punibles uns actes que ho són per uns i per uns altres, no? I això s'hauria d'evitar.
Val, són les 10:32 minuts. Vaig a la publicitat. Pere, vols dir alguna cosa? Queden a la publicitat i vull parlar de la manifestació d'ahir de Madrid. Digues.
Sobre l'entrevista.
Sí.
Jo tinc la sensació que el president sabia que es trobaria com a principal element de resistència tot el que té a veure amb el dret a manifestació, vaja, tot el que s'ha anat discutint ara durant la tertúlia, i que venia molt ben preparat. O sigui, la sensació, perquè tu l'has fotut un bon tercer grau, és que se la sabia, que venia preparat per l'examen. Ara, efectivament, tal com han exposat aquí els companys, queda el dubte de si tibant un tros de manta amunt ens queden els peus destapats i podria haver-hi el risc de criminalitzar alguns moviments socials. També és cert que quan va sortir la sentència del procés, especialment en el cas dels Jordis, són uns senyors que van protestar, no van fer res, no tenen res a veure amb tota la mobilització governamental de l'octubre.
I van acabar a la presó.
I van acabar a la presó. Per tant, la flexibilitat jurídica, per dir-ho diplomàticament, és a dir, allò que el president ha dit com el fiscal Fatxa, doncs tot l'aparell, diguéssim, d'Infatxa pot actuar igualment. I un apunt final, que potser és obvi, però jo no em prendria això com un èxit de la taula de diàleg. Això, amics i amigues, és el resultat de l'aritmètica parlamentària, que és com funciona el món.
10:33 minuts. Un segon que anem a la publicitat i entrem en la manifestació bestial d'ahir a Madrid.
És temps de comprar participacions de Nadal. Enguany trobaràs una alternativa catalana, la doble. Una nova loteria amb què pots guanyar fins a 1 milió d'euros amb el número individual i altres premis per compartir amb els membres de la teva entitat a través del número col·lectiu. Pots comprar participacions de la doble a la teva entitat, als més de 2.000 punts de venda de Loteries de Catalunya o al seu web. Sorteig 20 de desembre. Loteries de Catalunya és la nostra. Jugar amb responsabilitat és guanyar, i només si ets major d'edat.
Soc Javier, de Carglass. Vols millorar la teva visió quan condueixes sota pluja? Doncs ara t'apliquem, gratis, el tractament antipluja que farà que les gotes d'aigua rellisquin pel parabrisa. Carglass
canvia! Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins al 19 de novembre. Condicions a Carglass Ponès.
Amb Volaluz, ara la llum, ets tu. Perquè amb Volaluz pots instal·lar plaques a la teva segona residència, deixar la teva factura a 0 euros i amb el que et sobra pagar part de la factura de la teva vivenda habitual. Truca'ns al 967 01 70 i suma't a la revolució de les teulades. Volaluz.
Tot ok. Tens una salut de ferro, Miquel.
Gràcies, doctor. Desconnecto, que tinc una reunió de feina.
A Orange reinventem les nostres tarifes Love Empresa. Ara inclouen coses tan importants per al teu negoci com és la salut. Per això t'oferim Orange Salut amb Mafre. Truca ja al 1414. Les coses canvien i amb Orange Empresa el teu negoci també. Orange.
L'univers de la llum. El nou espectacle de Christmas Garden. Els llums de Sant Pau per aquest Nadal. Noves instal·lacions en un viatge que portarà els visitants per planetes i galàxies en un recorregut ampliat i diferent per gaudir en família. L'univers de la llum, del 22 de novembre al 15 de gener al recinte modernista de Sant Pau. Entrades als llumsdesantpau.com.
Sol que la mar Mediterrània i el nord d'Europa tot l'any amb MSC Cruceros i viatges al Corte Inglés. Descobreix el nord d'Europa o les illes gregues amb còmodes vols des del Prat, o navega per les perles del Mediterrani embarcant des de Barcelona. I si reserves ara, les begudes són gratis. Només la mar, només amb MSC Cruceros. Consulten les condicions a viatges al Corte Inglés.
Quan vas a la teva fruiteria pots dir: hola, em poses un quilo de mandarines? Que estiguin plenes, sucoses i ben dolcetes, d'aquelles que venen fresques, amb alguna fulla i tot. Saps què vull dir, oi? És clar que també pots dir: hola, em poses un quilo de sanauja? Les coses pel seu nom. Sanauja, el nom de les mandarines.
Maria té una discapacitat visual del 90%. Una feina com a professora d'anglès i un missatge per tots els que jugueu als rasques de l'Orde.
Well played! O el que és el mateix, ben jugat.
Quan jugues als rasques de l'ONCE, fas que milers de persones amb discapacitat siguin capaces de tot. A tots els que jugueu a l'ONCE, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Cada detall a casa compta per estalviar. Per això a Verti t'ajudem amb la teva assegurança de llar des de només 78 euros l'any. Podem fer totes les gestions des del mòbil. Verti, estalvia temps i diners.
Catalunya informa.
Saps que a Catalunya hi ha 4 nous parcs eòlics i ajuts per a instal·lacions de generació energètica sostenible? Aquesta aposta per les energies renovables es completa amb la creació d'una xarxa d'oficines comarcals de transició energètica i l'autorització de 32 nous parcs fotovoltaics. El govern impulsa la transferència tecnològica i la recerca bàsica amb 33 milions d'euros que es destinaran a la promoció, la transferència i la valorització de la recerca científica que es produeix a Catalunya. D'aquesta manera, es crearà un ecosistema d'innovació robust i competitiu i es potenciarà la recerca bàsica d'excel·lència i la xarxa de talent.
Generalitat de Catalunya.
El perquè de tot plegat.
I 3 minuts acabarem, però abans de parlar del conflicte sanitari a Madrid, la presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso, acaba de parlar en una conferència a Madrid i ha carregat amb molta duresa contra la reforma del delicte de sedició. L'està seguint Jordi Armenteres. Hola, bon dia, Armenteres.
Hola, Basté, bon dia. Sí, acaba d'arrencar aquesta conferència al Club Siglo XXI amb una Ayuso denunciant que hi ha una conxorxa per afavorir l'independentisme y acabamos la España actual. De entrada digo eso.
Sabemos por la prensa que el gobierno ha dado orden a los agentes del CNI de no investigar a los golpistas y que los mismos agentes temen que no estemos preparados para cuando lo vuelvan a intentar, porque han amenazado abierta y reiteradamente con volver a hacerlo. Los agentes advierten que el Ejecutivo ha hecho una invitación a la impunidad.
Digo, es que Pedro Sánchez siempre había dicho que Cataluña se había ha produït un delicte de sedició el 2017 i denuncia que el president espanyol vol crear una república federal laica.
Detrás de este deterioro y asalto a las instituciones hay un plan con una ideología clara detrás: instaurar en España, al margen de los mecanismos constitucionales, una república federal laica de facto. En eso está trabajando el gobierno y sus socios parlamentarios. Para entender lo que ocurre hoy en nuestra nación, hay que remontarse al 13 de julio de 1997, el día en que ETA asesina vilmente a Miguel Ángel Blanco y toda España, incluido el País Vasco,
Jesús,
sale a la calle harta del mal y del silencio.
Oiga. Mira, com es, quan escoltàvem aquest tall, Jordi, ha començat a parlar de Cisco, de tot el tema dels microxips i la inversió que anirà a Catalunya. Acaba de dir textualment que això és estratègia de la carcoma que ens surt molt cara als espanyols perquè només pretén contentar l'independentisme.
No ha parlat de la sanitat i d'això o no?
Només n'ha fet un parell de frases dient que esto no tiene nada que ver con reclamar mejoras en la sanidad. És una batalla de l'esquerra, res. Un parell de frases llargues, això sí, però un parell de frases, i se n'ha tornat a parlar de l'independentisme. Insisteixo, és una conferència que està en marxa encara i després hi haurà preguntes i escoltarem, òbviament, que li pregunten i que respon ella.
Bueno, jo crec que la duresa, com en diu ara un amic, la duresa de Isabel Díaz Ayuso contra la reforma d'aquest delicte del Codi Penal vol dir que li ha fet mal la manifestació d'ahir, perquè busca pujar el volum per tapar l'altre. Per cert, que encara a Madrid hi ha els problemes, primers problemes de trànsit per la mobilització de transportistes. Madrid, Arnau Mañé, què tal? Bon dia.
Bon dia, sí, són, si fa o no fa, un miler de manifestants convocats per la plataforma en defensa del transporte. Ara mateix tallen un sentit de la marxa del Paseo del Prado i tot plegat, no sé si ho sentiu, amb crits demanant la dimissió del govern espanyol, crits també contra la ministra de Transports, Raquel Sánchez, una aturada que arriba 8 mesos després que el març ja anessin a la vaga i que llavors esgarrapessin algunes mesures. Ara diuen que són insuficients, segons el portaveu de la plataforma, Manuel Hernández. El seguiment d'aquesta vaga és inferior, sí, però perquè hi ha pressions.
Molt bé. Ha habido una campanya brutal de los cargadores a los transportistas con amenazas de echarles a la calle si se formaban este paro. Y bueno, pues vamos a ver, en el día de hoy ahí descargando muchos camiones para empezar mañana a secundar el paro. Y con el paso de los días es cuando se va a ver si este paro coge o no coge músculo. Esperemos no tener que llegar a menos.
Això, avança la manifestació al centre de Madrid. Avisen, aniran a la vaga fins que faci falta.
Molt bé, gràcies, Arnau Mañé. Bé, sobre el que dèiem de la sanitat pública, avui tu agafes els diaris en general i veus, bueno, alguns d'un cantó i d'un altre, depenent del volum i del grau d'alçada que hi ha de la fotografia. És a dir, la càmera, si la càmera és zenital, tu veus avui algunes portades que podria ser una manifestació...
Una gentada, és una gentada.
Del carrer, del carrer Petritxol de Barcelona. Però, en canvi, tu veus un altre dia, estic agafant la portada avui de La Vanguardia, que es veu una càmera col·locada pel Dani Duc. Jo crec que això deu ser l'antiga seu de l'Ajuntament de Madrid, interpreto. Conillera, tu que estàs a la sala de Madrid.
Ara fem la retransmissió.
Sí, sí, perdó. Bueno, si el Pablo Iglesias ha vist la portada...
Abocats a la portada.
L'actual Ajuntament de Madrid, eh?
És on estava Correus, abans.
Sí, correcte. I això és la...
Això és l'Ajuntament.
I això és l'Alcalà, efectivament. Val, doncs sí, la fotografia es veu una gentada de por perquè va ser, Pablo Iglesias, un enorme èxit.
Sí, yo ayer estuve y la verdad es que hacía mucho tiempo que no estaba en una movilización de esa dimensión, que eso es algo que, digamos, se puede valorar desde muchas perspectivas, tanto las fotos aéreas como los accesos, las imágenes que hay de la estación de metro y de cercanías de Atocha es tremendo. Yo fui subiendo desde Vallecas y ya se veía la gente andar desde la avenida de la Albufera hasta Atocha. Fue una manifestación impresionante. Y yo creo que además es algo que va mucho más allá de Madrid y la prueba es, bueno, pues cómo está reaccionando la derecha mediática. Es una movilización que se produce en el centro fundamental del poder reaccionario del Estado. Madrid es donde están las sedes de los principales periódicos y televisiones de la derecha y también donde están buena parte de los activistas judiciales que son piezas claves en ese movimiento. Lo que escuchábamos decir Ayuso leyéndolo, que son unas cosas como que me llaman muchísimo la atención, o sea que incluso para cambiar la agenda, no sé, léetelo un poco antes e improvisa un poco, pero si para hablar de ETA y para hablar de tienes que leerlo en un papel, no sé, o sea, da la impresión del nivel de la derecha que tenemos. Pero creo que es muy importante el entender que lo de ayer es, digamos, la aparición de un actor que llevaba mucho tiempo dormido, que es la movilización social. Digamos que la política hasta ahora era, digamos, algo que se dirimía en los medios de comunicación, y de repente ayer ocurre algo que va mucho más allá de Madrid, yo diría que incluso va más allá de la sanidad, y que vemos cómo reaccionan los grandes actores políticos, que son los medios. La portada del diario El Mundo de hoy es una vergüenza. O sea, es como de nuevo de decir, a esto le llaman periodismo y no es más que propaganda. O sea, hay un anuncio de un reloj que ocupa más espacio que la información de la marcha por la marcha por la sanidad pública en Madrid. Por supuesto, titulan que si Luis Enrique, que si Rubiales, que si no sé qué. Algo que, si lo comparamos con la portada que hizo el mismo periódico en junio del 2021, cuando hubo una manifestación muchísimo más modesta contra los indultos, pues digamos cambia por completo. Esto quiere decir que la agenda mediática puede cambiar, y yo tengo la sensación de que hay mucha gente en muchos territorios del Estado con problemas con la privatización de la sanidad similares, que ahora van a ver una oportunidad de que actúe un actor político que llevaba mucho tiempo sin actuar, que es el de la movilización social, y esto puede cambiar muchas cosas, muchas, muchas cosas.
Aviam, sí. Cunillera.
És que, a més, en contrast, justament en aquest mateix, en paral·lel, hi havia també una amenaça de vaga a Cantàbria. El govern va negociar amb els sindicats, estan pendents, crec, de que ho ratifiqui l'acord l'assemblea avui, no? O avui o demà, no recordo exactament el dia. Per tant, vol dir també una vegada més la diferència d'abordar quan tens un problema tan greu com aquest que té un govern i un altre. I efectivament, la manifestació, encara que no ho vulguin reconèixer, ha degut ser molt important, perquè la senyora Ayuso avui s'ha superat a si mateixa, que ja costa, no? Però jo crec que avui s'ha superat a si mateixa. I jo crec que, a més, aquest és un problema que és un problema per tots. És un problema pel senyor Núñez Feijó, que cada dia es fa més petitet a la vora de la senyora Díaz Ayuso. I això, parlàvem, crec recordar, l'altra setmana, de com Núñez Feijó està fent una opa al votant de Vox perquè torni cap a casa, perquè va marxar del PP a Vox, però és que, és clar, amb això pot perdre el de centre, no? Però, en qualsevol cas, la senyora Díaz Ayuso no desmereix gens del que diu Vox, al contrari, jo crec que supera inclús alguns líders de Vox. I em sembla que barrejar això amb la manifestació a la que tots vam sortir per protestar contra la mort, és la més gran que s'ha fet mai a Lleida, per protestar contra l'assassinat del Miguel Ángel Blanco, és d'una misèria moral que s'hauria de fer mirar. Que jo crec que els propis ciutadans, no només de Madrid, que ja vale, però de tota Espanya li haurien de dir a aquesta senyora, per favor, una mica de respecte. Una mica de respecte a la utilització de les víctimes, en aquest cas d'ETA. ETA es va acabar. ETA va deixar de matar. I va deixar de matar amb un govern socialista. I tot el que un govern socialista li toque arreglar, ho espatlla després la dreta quan hi torne. Abans dèiem, això està al Codi Penal perquè el 2015 ho va passar al Partit Popular. És dir, per algú, jo crec dins del Partit Popular, perquè ahir també sentia un portaveu que deia unes coses d'amoralitat, de no sé què, però de veritat és que és tan poc creïble, és tan poc decent, no?, que jo, sincerament, en fi, bueno, clar, la premsa, doncs de determinada premsa, ja no esperes gran cosa, però jo crec que la rebel·lia que allí va haver, no sé si tot era per la sanitat, també us ho he de dir, perquè efectivament,
el que diu el Pablo Iglesias, que no tot tenia a veure amb la sanitat ahir allà.
Però jo crec que la sanitat efectivament requereix un cop d'ull també a casa nostra i a tot arreu, sobretot a lo que fa a l'atenció primària. Això el propi president ha reconegut que cal posar-hi diners, etc. No? Però jo crec que ahir hi havia també una part component i amagar. Ahir Twitter bramava tot el dia de com arribava la gent a Totxa, de com, en fi, gent coneguda que deia, mira com van els trens de Rodalies, i digués el tercer que no puc pujar, algo així, no? Llavors, jo crec que, efectivament, a la senyora Ayuso algú li hauria de dir d'entrada que calladeta estaria inclús més guapa.
Marius,
però és que jo crec que avui, no sé, pel que, per la crònica que ara soltàvem, no? Ha aparegut una Isabel Díaz Ayuso desencadenada, no?
Si fos, si ningú la pare i li reuen les gràcies.
Però és que no és ella. És a dir, jo, fins i tot ella no tenia un to mitinero. O sigui,
és el que diu el Pablo Iglesias, estava llegint.
Hi ha un senyor que és el que estava desencadenado, que és aquell senyor que sempre apareix dos passes més enrere d'ella, i que li ha fet un discurs que jo crec que es va fumar alguna cosa, perquè això de la República Federal Laica... El terme laica a mi m'ha semblat, perquè també hagués pogut dir una República Federal religiosa, no? No sé, com
però
si fos...
Però és que la Constitució fa ja diu que Espanya és un estat confessional.
No, però vull dir-te, tot, o sigui, dir que inverteixi Cisco a Catalunya, això és l'estratègia de la carcoma, i que... Bueno, és que tot és un...
És una barreja.
Bueno, no però, ja t'ho dic, jo, hi ha hagut algú que, en fi, es va equivocar i en lloc d'agafar, doncs, el Winston, ha agafat una cosa que va trobar per casa i està fatal.
Bueno,
i ha sortit fatal.
Bueno, va parlar
fatal.
Amb algú altre que també... Ah, no estic d'acord.
T'arribes, què dius,
Jo crec que s'està preparant l'estratègia del que seran les eleccions generals, on Vox i el Partit Popular faran un discurs centrat en l'independentisme, fent comparacions sistemàtiques amb el que es va viure a Euskadi, perquè el fet que la violència d'ETA acabés el 2011 ja no els hi dona la rendibilitat que els hi havia donat tristament durant tants anys, i la utilització de les víctimes, com ara deia la Teresa, etcètera, etcètera, i aquests paral·lelismes van adreçats a teixir una campanya electoral que estarà en clau nacionalista espanyola contra el govern del PSOE per haver doncs pactat o estat en la taula de negociació amb els independentistes, i per els suports que té de Bildu en la governabilitat d'Espanya. I s'està configurant això, i això anirà increixendo a mesura que s'acostin les urnes. És a dir, a mi no em sorprèn el que diu Ayuso. No em sorprèn perquè estan, d'alguna manera, en el disseny d'un relat que aniran com a gota malaia instal·lant durant els propers mesos, i fins que arribi el moment de dir o ara governem nosaltres o els independentistes, que ara els hi han facilitat jurídicament que ja no paguin si cometen delictes i tal, puguin tornar a governar, i tot anirà per aquí.
Però fixa't que estem parlant ara, mira, de què estem parlant, del que he dit avui, no del que va passar ahir.
Sí,
o sigui, està clip, amb aquesta lectura... El que està fent és no parlar de com està la sanitat pública a Madrid, de 200...
Tele Madrid, que és un mitjà públic,
bueno,
discurs de que és l'esquerra la que ha sortit a manifestar-se...
Espera, perquè...
I no el sector de la salut...
Perdona, i hi ha un portaveu del PP que diu van sortir 200.000, vol dir que 4 milions i pico no van sortir, per tant és un fracàs.
Mira, perdona, és que a més això que deia ara la Mònica. Telemadrid. Recordem que aquí TV3 els últims anys està a la bitxa, eh? Telemadrid, televisió pública, no va emetre cap declaració de personal mèdic. Va insistir durant tot el dia als informatius que la marxa l'havien impulsat els partits d'esquerres i que tots els manifestants eran d'esquerres. Així començava l'informatiu.
Devien preguntar, segur.
Ni están hablando de ello ni están negociando sobre ello. No. Ahora que esperar.
No sé qué.
La izquierda ha tomado las calles de Madrid este mediodía a 6 meses de las elecciones autonómicas.
Manifestación contra Díaz Ayuso por la reforma de las urgencias extrahospitalarias. Miles de personas han confluido en Cibeles, convocados por los sindicatos y partidos políticos. Podemos, PSOE y Más Madrid han cargado contra Ayuso, a quien exigen responsabilidades políticas.
No és veritat, sindicats i partits polítics no van convocar aquesta manifestació primera. I la izquierda, bueno, perquè dius que és la izquierda, però allà hi havia de tot arreu. Però és que seguidament els periodistes van desacreditar els sindicats i van destacar les virtuts del sistema sanitari de Madrid.
Una manifestación promovida y alentada solo por los partidos de izquierda. A 6 meses de las elecciones, todos los portavoces cargaban contra Ayuso.
Uno de los sindicatos que llama a participar en esta huelga por la sanidad pública ofrece a sus más de 120.000 afiliados un seguro de salud privado.
La Comunidad de Madrid es la región con más puertas de emergencia de toda España. Tiene 27 hospitales. Se ha tenido en un año casi 3,5 millones de urgencias.
Sí, el problema no és que tinguin puertas, és que quan abres la porta no hi ha ningú.
Sí. Però, Pablo, què et sembla? Perdona.
Es que esto pone encima de la mesa una cosa que decimos y que a veces sientan muy mal en la profesión, pero es que un periodista que miente o que manipula es un periodista corrupto. Y estamos hablando de una de las profesiones donde la corrupción se está normalizando hasta niveles absolutamente insoportables. Eso que está haciendo Telemadrid debería ser un delito. mentir de esa manera y manipular de esa manera. Ayer, Echenique, en plan de broma, ponía un tuit a las 5 de la tarde en el que decía: en estos momentos el equipo de Ayuso está meditando varias opciones para intentar tapar lo de hoy. Ponerse una capucha y anunciar la vuelta de ETA con la voz distorsionada. Decir que la sanidad pública es comunismo, decir que la bandera española tiene 1 millón de años. En realidad, estaba acertando con esta broma. Pero claro, todo esto es posible porque existen una serie de corruptos que mañana van a llevar esto a los titulares y que van a llevar esto a las tertulias. Es decir, un corrupto que dice, sí, venga, vamos a hablar del delito de sedición, o vamos a hablar del comunismo, o vamos a hablar de esta jueza más facha que Millanas trae, que ha secuestrado el sello del Partido Comunista. Todo lo que nos diga Ayuso que tengamos que hablar, no hablemos de la cuestión de la sanidad, que lo que está planteando es un debate ideológico enormemente importante. O sea, frente a quienes dicen que lo fundamental aquí es la guerra contra el independentismo, hay gente que está diciendo, mire usted, tenemos derecho a tener unos servicios públicos aceptables. Hoy he recibido muchos mensajes de amigos de América Latina que me decían, vosotros todavía tenéis algunas cosas por las que combatir en serio. O sea, nosotros ya no tenemos sistemas sanitarios. Aquí, si no tienes un seguro privado, te puedes morir en la puerta de un hospital. O sea, no tenemos nada que se parezca a una estructura de sanidad pública. Bueno, que haya cientos de miles de personas que estén diciendo, vamos a defender lo común, vamos a defender lo que es de todos, vamos a defender los servicios públicos, es desafiar la agenda mediática que ha tratado de instalar el periodismo corrupto, y eso es enormemente importante.
Samper, per acabar, sisplau.
Sí. Aviam, a mi em sembla repugnant, vomitiu, i que em perdoni l'audiència per les paraules, tornar a barrejar els morts que van haver-hi a Meta amb l'independentisme català. Em sembla que no és de rebut. I una vegada rere una altra, l'extrema dreta espanyola, i dic extrema perquè hi ha la senyora Ayuso, crec que malgrat estar el PP, que no s'autodefineix com a extrema dreta, ella ho és, i em sembla, insisteixo, repugnant. Nosaltres sempre hem tingut un moviment pacífic i sempre el tindrem exactament igual. I després em sembla inacceptable que una persona o un partit polític que defensa amb tanta vehemència el que és la Constitució, en canvi, no sigui capaç de reconèixer la primera definició que fa de l'Estat la Constitució espanyola en el seu article 1, quan diu que és un estat social. Un estat social és un estat del benestar. I un estat del benestar gravita, fonamentalment, sobre una bona educació i sobre una bona sanitat. Si aquesta senyora realment és tan constitucionalista, com s'explica que estigui acabant pràcticament amb la sanitat pública a la Comunitat de Madrid, tenint una manifestació que feia molt temps que no es veia ni a Madrid, ni a Catalunya, ni a lloc amb tant seguidisme. Per tant, tenim un problema greu amb aquesta senyora i efectivament estem davant doncs, de l'abolició pràcticament d'un dels pilars de l'Estat de la social i de l'estat del benestar.
Ho tens a punt, Pere?
Jo sempre tinc a punt i en perfecte estat de revista.
Doncs espera't un moment, sisplau, que ara tornem de seguida.
La trampa.
Protegeix casa teva amb l'alarma de Movistar ProSegur, que en cas d'accident t'avisen abans de 29 segons i truquen per tu a la policia. I en cas d'emergència podràs comptar amb el servei del vigilant Acuda. Aconsegueix-la per 9 amb 90 euros al mes durant 4 mesos, contractant-la fins al 15 de novembre. Informa-te'n a les botigues Movistar o al 900-200-730.
Un dia vas canviar l'elíptica pel neoprè, els batuts de proteïnes per les ones, les repeticions pels moments únics. Ets de viure en gran, com quan gaudeixes amb el Seat Ateca amb manteniment, assegurança i assistència a la carretera per 9 euros al dia amb MyRenting. Ara amb entrega immediata. Entrada 7.571 euros. Consulta les condicions a seat.es.
Els boscos són tan importants a les nostres vides, com podem garantir que continuaran ajudant el planeta en el futur?
És important protegir els boscos perquè són necessaris a la nostra vida. Per això, a la Fundació Repsol, impulsem projectes com Motor Verd, que es dedica a reforestar boscos a Espanya com a mesura per absorbir CO2. Descobreix aquest projecte i molts més a fundaciorepsol.com. Repsol, inventem el futur.
Sol Calamar Mediterrània i al nord d'Europa tot l'any amb MSC Cruceros i viatges al Corte Inglés. Descobreix el nord d'Europa o les Illes Gregues amb còmodes vols des del Prat, o navega per les perles del Mediterrani embarcant des de Barcelona. I si reserves ara, les begudes són gratis. Només la mar, només amb MSC Cruceros. Consulten les condicions a viatges al Corte Inglés.
Per comprar la sirena és estalviar-te fins al 23 de novembre 4 euros en la caixa de 2 quilos de gamba austral supergran premium. Que fàcil que és menjar bé.
Moure'ns. Quan hem deixat de fer-ho?
La tecnologia serveix per no parar mai de trobar nous camins. Descobreix com de lluny et pot portar, aprofitant que tornen els 10 dies Kia del 10 al 21 de novembre. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia. Movement that inspires.
Llavors, amb el mòbil puc veure si els meus fills han arribat a casa i si han posat l'alarma quan han marxat?
Sí, pots veure-ho quan vulguis. Amb l'app veus si l'alarma està connectada i amb les càmeres pots veure si hi són o no. I amb els sensors de les portes i finestres saps si tota la casa està tancada. Així de fàcil. I per qualsevol altra cosa, també pots avisar-nos, perquè nosaltres sempre som a l'altre costat.
Protegeix la teva llar dels robatoris i ocupacions amb l'alarma de Securitas Direct. Truca ara al 900-444-4546.
RAC més 1 presenta... Crits. Emili Solsona, jubilat.
Somos un equipo de investigación desde fa molts anys ja, con el Laureano, que es mi aprendiz. Somos un equipo de investigación policial urbana.
I Laureà Lladó, 40 anys i vivint amb els pares.
A les 22:03, al carrer Valladolid, del